Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit de nou. El jutge Manuel García Castellón ha fet cas a la petició del fiscal de l'Audiència Nacional, Miguel Ángel Carballo, i ha enviat a presó els 7 detinguts en l'anomenada Operació Judas. Segons el magistrat, hi ha indicis que els 7 arrestats formen part d'una organització amb una estructura jerarquitzada que pretén instaurar la República Catalana per qualsevol via. Aquesta notícia, ara fa una estona, ha esquitxat d'alguna manera el debat de política general, el seu final, més concretament. Aquesta ordre primer ha provocat que els diputats de la CUP abandonessin l'hemicicle i després hi ha hagut una picabaralla que ha acabat amb el president del grup de Ciutadans, Carlos Carrizosa, expulsat. Els parlamentaris taronges també han abandonat l'hemicicle. Tot ha començat quan, després d'una petició de reunió de la Junta de Portaveus per denunciar el que es qualifica des dels grups majoritaris que donen suport al govern d'aplicació encoberta de la llei antiterrorista, hi ha hagut uns crits de llibertat que han provocat la picabaralla. Carrizosa ha arribat a qualificar de vergonya aquesta dinàmica del Parlament. Més enllà d'això, la Cambra Catalana, en les propostes de resolució, n'ha aprovat demanar l'amnistia dels presos independentistes i també que la Guàrdia Civil abandoni Catalunya. Peticions de propostes de resolució que s'han anat aprovant, entre moltes altres, aquesta tarda. I així s'ha acabat, amb algunes intervencions improvisades, el debat de política general. Repassem altres temes breument. El PSOE tornaria a guanyar les eleccions, segons una enquesta que ha fet pública avui el Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes obtindrien el 34,2% dels vots i el PP el 17,1%. Tots dos pujarien, però més al partit de Pedro Sánchez. Cau, sobretot, Ciutadans. I Jacques Chirac ha mort avui als 86 anys al seu domicili de París, segons ha confirmat la família. L'expresident francès va ocupar aquest càrrec entre el 1995 i el 2007. Abans havia estat també primer ministre francès i alcalde de París. I un apunt mediambiental, l'Observatori de l'Estartit ha certificat una regressió costanera de 15 metres en 25 anys. Concretament, des de l'any 1946 han estat 40 metres. Per tant, la velocitat de retrocés s'està incrementant. Aquesta hora, el Palau de la Música Catalana acull un concert amb el baríton Benjamin Apple i el pianista Christian Bezuidenhout. Interpretaran obres de Schubert i Mendelssohn dins el cicle Palau Grans Veus Lied. I destaquem, per acabar també, que ha començat avui el pelegrinatge diocesà a Lourdes de l'Hospitalitat de la Mare de Déu a Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. Serà fins dilluns vinent al Santuari del Sud de França. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb una nova edició de Plusvàlua.
Ràdio Estel. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. Assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon vespre. Benvinguts al Plusvàlua, el programa d'economia en valors que cada dijous els ofereix el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, a través de Ràdio Estel, en col·laboració amb la Caixa. Avui parlarem d'un tema que ens interessa molt a tots, el turisme. Què és realment, avui en dia, turisme? i quin és el balanç que podem fer d'aquest estiu? Ho farem amb Lluís Alegre, exconseller de la Generalitat de Catalunya i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. I a la tertúlia també tindrem Ramon Casanova, advocat, Daniela Front, professora investigadora de la Facultat Sant Ignasi Ramon Llull, i Miquel Vila Despujol, enginyer i membre de la Junta Directiva d'Acció Solidària contra l'Atur. Als controls tècnics tenim a Jordi Carretero, a la coordinació Mercè Blanco, a les notícies Mercè Raga. Salutacions de qui us parla, Mireia del Pozo. Comença el Plusvàlua. A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa. Final de mes, moment de fer el balanç de com ha anat l'estiu a nivell turístic. Bon vespre, Lluís Alegre.
Bon vespre.
Molt benvingut a aquesta desena temporada del Plusvàlua. Com sempre, el segon o tercer programa vens a ensenyar-nos i a explicar-nos la trajectòria del turisme, bueno, de l'estiu.
En primer lloc, manifestar la satisfacció d'estar aquí. I això d'ensenyar, ensenyar, em sembla que tothom cada dia ensenya amb el seu fer de cada dia. I, per tant, el que podem fer, i després amb els contertulis, és comentar una realitat social important, que és el turisme. Social i també econòmica. I per mi em sembla que és un dels valors importants dintre del conjunt del que és la nostra economia, que som potents en tot el que és el sector primari, perquè tenim un sector amb una agroindústria puntera, que hem de dir del sector industrial, empreses metal·lúrgiques, fàbriques de cotxes, el sector químic, amb una economia molt diversa. I per què no dir-ho, i amb tota la modèstia potent, el turisme avui en dia forma una part important també dintre del que en podríem dir el sector terciari. A part del servei a les persones, que és l'ensenyament, que és la salut, doncs bé, aquest servei, que a més permite la grandesa, amb tots els inconvenients, amb totes les febleses que comporta, que és el servei de persones en persones.
Sí,
que això és molt grat, és a dir, que permet entrar en contacte amb tots els que ens venen a visitar, no? I al llarg del temps això ha canviat i canviarà encara més. I per tant, em sembla que de tant en tant, i quan s'acaba una part de l'any i una part de la temporada, que és més l'estiuenca, sembla que és bo reflexionar de lo que hem fet bé i de lo que hem de fer millor.
Doncs per tant, Lluís, reflexionem. Com ha anat aquest estiu? Quin és el balanç que podem fer?
Bueno, cada any és diferent. I llavors, aquest any, el que sí penso que s'ha notat, escoltant una mica els operadors turístics, és, per un cantó, l'esforç de millora en conjunt del nostre, de l'oferta, per sí. tant, del país, començant per tot el que és el medi natural que acull els visitants, com també els operadors turístics, els empresaris, el món dels hotels, el món dels càmpings, la restauració, el món de la cultura.
I tant.
Que cada vegada és més important donar... Bé, per tant, l'oferta jo penso que fa un esforç, no? Però també canvia la demanda. I, per tant, el que sí s'ha notat és que els que ens venien, inclús l'any passat o temps enrere, ha variat. És a dir, nosaltres, i per circumstàncies que podríem comentar dispers per no allargar, després per no allargar-me ara, tot el que és el centre Europa, doncs, d'entrada, tenen més bon temps del que tenien temps enrere. Per tant, aquella necessitat d'anar a buscar el que no tenen, que era el sol i platja, doncs ara ho tenen menys, no?
Clar, és que del canvi climàtic n'haurem de parlar també, Lluís,
de parlar,
perquè ja estàs avançant que ha sigut important amb aquests canvis.
I l'econòmic, és a dir, que tot el que centra Europa. Jo quan veus els informes econòmics i llavors diuen que l'estat espanyol és dels que creix més per sobre de la mitja, dius, cuidado, perquè això no és el que toca, vull dir, perquè vull dir, les locomotores d'Europa han d'atibar, no? I quan veus que Alemanya refreda, doncs tenia molta gent d'Alemanya que venia.
I tant.
I quan veus que Anglaterra està en totes aquestes fuites de que si Brexit, no Brexit, i tancaments de parlaments i tal, Anglaterra ens portava molta gent, no? Els Països Baixos. I, per tant, això s'ha refredat. I, per tant, això em sembla que és un tema de preocupació, no?
I tant, aquí hem perdut un perfil de turistes.
En contra, hi ha sectors de més llarga distància, tot el que és l'est d'Europa, tot el que és en aquest moment, aquest gegant adormit, que és Xina, doncs, bueno, aquest, però és un altre tipus de demanda, no? I llavors l'oferta s'haurà d'acomodar. El que abans era molt sol i platja, que era el 100%, avui en dia, gràcies a Déu, penso que és gràcies a la força de la gent, no?, veus que tot el territori és oferta turística, des del que és l'alta muntanya, des del que són les grans ciutats, Girona, Barcelona, sí. Tarragona, també
Lleida. Sí, perquè
Lleida.
Fa uns anys ens trobàvem que només era Barcelona i sortosament s'ha anat expandint.
I temps enrere sol i platja. Les costes de Salou i també les costes de la Costa Brava i també el Maresme, però bé, una mica aquests grans pols era fonamentalment la majoria. No?
I dins de casa nostra la muntanya, com deies, està pujant moltíssim.
Sí, ja fa temps va sortir. Per un cantó, i amb això, modèstia a part, vaig presenciar, inclús vaig estar present en el que va ser el desvetllament de tot el que era el turisme rural.
Sí.
Quan pràcticament la pagesia vivia del seu treball i poca cosa més, en tota l'estacionalitat i en tot el que a vegades succeeix, que si la pedregada, que si la mala collita,
doncs vam,
començar a veure que era una manera de complementar les seves rendes, era amb aquesta necessitat també d'un turisme mediambiental i de contacte amb la natura, vam impulsar tot el que era el turisme rural, no? I avui en dia les ofertes a d'alta muntanya, tot el que són els camins verds, per exemple.
Que han crescut molt i també des del punt de vista del turisme familiar.
Familiar, i a l'estiu i a l'hivern.
Sí,
quan no és la neu, és el turisme verd, és la bicicleta. Per tant, s'ha distribuït, i això em sembla que és com un bé econòmic, que rega tot el territori, no? Les ciutats, amb ofertes molt diverses. Un tema que sí que m'agradaria que em poguessin comentar és l'esforç que crec que s'ha de fer, i això ho ha de fer tothom, per desvetllar l'interès pel turisme i no veure-ho només com quelcom que ens ve a estorbar la tranquil·litat que a vegades podíem gaudir, no?
Per tant, estàs dient indirectament el concepte que tenim a casa des de fa un temps, que és la turismofòbia.
La turismofòbia, evidentment. És a dir, s'ha de veure que com una activitat important cal ordenar-ho. Com una activitat important, cal cuidar-ho. Si parlem, i després podem entrar en detalls, si és un percentatge del producte interior brut, que jo, a vegades, els economistes utilitzem unes terminologies que poden ser distants. De lo que vivim, i per tant, de tots els béns que generem, doncs el turisme n'és una part molt important. Maltractar-ho i voler-ho disminuir, em sembla que és tirar-nos pedres a la taulada. S'ha de tolerar? No, s'ha de fer bé. I aquest crec que em sembla, i no sé ara m'allargo, i si en tot cas la moderadora que em talli, de que s'ha de combinar, per un cantó, la crítica i, per tant, la confrontació necessària per aflorar les coses a millorar, per passar a continuació a la cooperació.
Clar, com molt bé deies.
I aquí, públics i privats. I la part pública és molt important, no perquè creï ofertes, però sí perquè l'ordeni.
I tant, i com molt bé deies, genera moviment tant econòmic com de treball al turisme.
Bueno.
Aleshores, per quin motiu una cosa tan sumament positiva per tota la població, per tot el territori i en tots els àmbits, perquè realment va al sector textil, a l'industrial, a l'hoteler, per quin motiu neix la turismofòbia?
Bueno, perquè d'entrada hem de reconèixer que si no s'ordena, distorsiona. És a dir, si quan, a més, penso que és positiu, a Barcelona arriben creuers grans, i quan, a més, aquests creuers no venen de pas, alguns són començament i acabament, que vol dir que aquest que ve amb un creuer, normalment, si ve de llarga distància, ve un dia abans o dos, i diu, mira, doncs agafaré un hotel, i, a més, visitaré Barcelona abans d'embarcar-me. Tot això és riquesa. Ara, si no ordenes i de sobte col·loques a la Rambla, que té una dimensió determinada, tots enfilant la Rambla, dius, Déu meu, quina enfarfegada. Per tant, s'ha d'ordenar.
Clar, i aleshores els habitants de la ciutat, baixar cap a la Rambla, doncs els agobia una mica.
I escenes que havíem vist temps enrere, em sembla que aquest any s'ha vist menys, no? Tota la part de la Barceloneta, amb aquella disbauxa.
Sí, per sort aquest estiu no ho hem vist, sembla... si més no, a les notícies no ha sortit aquella, bueno, aquest desordenament que veiem l'estiu passat, la disbauxa. Sí.
I per tant jo crec que i una mica els responsables dels que gestionen i sobretot dels que opinen és de mirar, de dir la veritat i no ni exagerar ni posar el cap sota l'ala, ni una cosa ni l'altra. I per tant el realisme em sembla que és el que ajuda a que la gent ho encari amb voluntat de millora.
I tant. fa dos estius ens trobàvem, que teníem també aquí, ens explicaves el tema de la Mediterrània, que la Mediterrània va ser un niu de conflictes de cara al turisme. L'estiu passat, un gran niu de conflictes és el que ara ens estaves comentant, d'aquesta disbauxa que es trobava a la ciutat de Barcelona. Aquest any, per sort, des de tots els àmbits, sembla molt més positiu.
Això és positiu, i ho hem de reconèixer com una realitat, que aquest element positiu a nosaltres ens perjudica. Però també créixer perquè els altres van malament és un mal fer. És a dir, que avui en dia destinacions de l'Orient proper o del nord d'Àfrica, Egipte, Tunísia, doncs la gent s'ho planteja amb més tranquil·litat anar-hi.
Sí.
Bueno, i el cavall ja no ve aquí. I per altra banda, hem de tenir en compte que els que ens venen de fora, quan trien les vacances, uns potser ho triaran per Nadal, i els altres avui en dia, i després en podem parlar de la immediatesa, que en part és el motiu de que molts plantejaments antics es veguin una mica atrapats amb aquesta manca de planificació, perquè avui en dia un jove pràcticament decideix on va, a lo millor una setmana abans de marxar.
Sí.
I, a més, troba bons llocs. Però, doncs, llavors, tot això ens afecta també, no?
Ens afecta completament. Estàvem parlant, sobretot, del que és el turista de fora de casa, però parlem de les tendències que ha anat agafant la persona d'aquí, les famílies, la manera de viatjar d'aquesta gent jove. La gent, Lluís, ens n'anem fora del país o, degut a aquests canvis econòmics, aquesta crisi que vam tenir fa uns anys i que ens n'estem sortint, viatgem més aquí dintre? Quina tendència tenim?
Escoltant a la gent, i per tant aquí no em voldria fer, diríem, cap casos bèl·licos de res, perquè em sembla que cal és la reflexió. Avui en dia el low cost ens ha vingut i, a més, ha vingut per quedar-se, que és el que fa que avui en dia molts joves, que temps enrere era impensable que s'anessin a les antípodes, d'una vegada, oh, em vaig a Tailàndia, i d'una, oh, jo em passaré per Nova York. Gent que, vamos, alguns que tenen certa edat a Nova York i van anar quan ja eren molt grandets, no? I per tant, això és un tema que afecta, no? I per tant, el low cost ha vingut per quedar-se. I a partir d'aquí, doncs, hem de veure doncs, que és una oferta arreu de tot el món, no? I que un pot triar pràcticament el dia abans de marxar si se'n va, doncs, a Austràlia, o se'n va a Nova York, o passa per Barcelona. Clar. I això és una feblesa, però alhora ens ha de portar a fer una bona promoció i, sobretot, quan vinguin, ser ben acollits.
I tant.
Perquè el boca a boca és el més important.
És la millor publicitat que es pot fer.
Sabent, tenint en compte, si això els tècnics de màrqueting ho diuen, i em sembla que deu ser veritat, que una mala experiència normalment la multipliques per 12 o 13 vegades. És a dir, que està
correcte,
enfadat amb una cosa, normalment té necessitat de treure-s'ho de sobre i ho explica 13. I una cosa bona normalment a 3 o 4.
Sí.
És a dir, que ets més reservat per les bones experiències i, en canvi, ets més propens a divulgar les males experiències. Per tant, s'ha de fer molt ben fet.
I tant, molt ben fet. Lluís, ens comentaves aquesta entrada de les noves tecnologies amb el low cost.
Sí.
Abans, les persones, normalment, quan volien viatjar, normalment o sempre, anaven a una agència de viatges, algú els hi organitzava tot. En canvi, amb el pas dels anys, la gent ho fa a través d'internet, a través del mòbil, sobretot la gent jove, ja s'organitzen ells mateixos, perquè a vegades doncs, gent d'una certa edat sí que ho fan a través d'internet, però compren packs, compren els paquets. En canvi, les persones joves agafen el vol per aquí, l'altre per allà. Què ha suposat aquesta entrada?
Bé, ha suposat, per part dels que volen viatjar, sortir amb molta més facilitat. Per part dels operadors turístics, i aquí també llavors voldria fer el contrapunt a les dades que no han de ser mai, diríem, triomfalistes, hi ha molt més gent. Bueno, les empreses es troben amb que fan més venda, però tenen més costos. Amb la qual cosa també, cuidado, perquè si resulta que per cada turista que ve guanyes X, doncs vas bé, però si per cada turista que ve perds alguna cosa, i el perdre alguna cosa em sembla que hem de tenir la visió de lo que aporta el conjunt del país. I per una cosa és l'empresa turística, l'altre és el municipi que el rep, que d'aquests municipis turístics que veuen que la seva població, de fet, es queda multiplicada, a vegades està per 10, aquest municipi que representa, doncs, que ha de tenir més policia local, ha de tenir més depuració, ha de portar més aigua, per tant, té uns costos que aquests també s'han de comptar. Només no s'ha de comptar només a l'empresari turístic, que a més a vegades inclús es troba amb això, amb més ingressos i més costos, sinó també els costos socials. I per tant, caldria, i cal, i s'està fent, i cada vegada més, i tot el que ha sigut l'entrada del tema turístic, que en aquella època, quan jo vaig començar a tenir la responsabilitat del govern de la Generalitat, l'educació era molt feble en temes turístics. Avui en dia, i després en tindrem oportunitat, les universitats han entrat no com una formació professional, no com una preparació per un treball, sinó també per tenir caps que sàpiguen dirigir, ordenar i actuar amb la reflexió adequada que dona una formació de tipus universitari.
Avui en dia, sortosament, tenim molta preparació. Les universitats i les facultats de turisme són molt fortes a casa nostra, precisament perquè és un sector que dona i genera molts diners i enriqueix a l'economia i a les persones. Ara, quan ens comentaves aquests nous tipus, aquestes noves maneres de turisme, Lluís, darrerament ens hem trobat, tant a Catalunya com a Barcelona, amb els apartaments turístics i amb, bueno, amb les diverses maneres del B&B. Aquí, tu que sempre defenses tant l'ordenació...
Jo d'entrada defenso, la llibertat. La llibertat de tothom, de les empreses i també dels agents econòmics.
La lliure competència.
La lliure competència, la llibertat. Sí. Segon punt, la responsabilitat. I, per tant, amb el tema econòmic hem de demanar que hi hagi el màxim progrés i, a continuació, que hi hagi la màxima redistribució. I per tant, aquests són els eixos. Si demanem la llibertat, doncs, òbviament, tot el que sigui noves ofertes no ens podem quedar. I abans he fet he tingut una mancança, he parlat hotels, càmpings, i aquesta és un element també, com també és un element turístic, el que ve i és un familiar o un amic i t'allotges a la casa del teu amic.
Sí.
Per tant, també forma part d'aquesta oferta, perquè aniràs a un restaurant, aniràs a un museu, aniràs a un concert, o faràs qualsevol activitat d'aquesta oferta. Per tant, jo em sembla que el que hi ha d'haver-hi és precisament aquesta necessitat d'ordenar-ho. Que vol dir veure la realitat, veure l'oferta que hi ha, i a continuació mirar que això no sigui enganyós inclús pel que ho escolleix. Que si no està ordenat et pots entrar pensant que compres una cosa i trobar-te vés a saber què. No? Per tant, sembla que hi ha d'haver l'adequada ordenació. I l'administració el que ha de fer precisament és poques normes desenvolupades d'acord amb el consens social dels sectors i a continuació fer-les complir. Perquè fer-ho perquè no ho compleixi quedarà molt maco però serà inoperant.
Clar, no servirà de res.
Correcte.
Amb tots aquests canvis que hem viscut al llarg d'aquests anys, des del turisme inicialment fins avui en dia, la pròpia definició de turisme també ha canviat, possiblement.
Bueno, temps enrere era quelcom pràcticament anecdòtic. Jo, bueno, en els anys 59, 60, 61, van començar a venir els primers turistes, era quelcom exòtic, no? Penso que llavors inclús aquesta gent ens van ajudar molt aquí, amb un mercat tancat i amb unes mentalitats més tancades, desvetllar de veure que no només el nostre ombligo que hi ha al món, sinó que hi ha moltes mentalitats diferents i aquest intercanvi és bo i l'apertura doncs, cap a Centre Europa i jo crec que en part Catalunya aquest sentiment tan europeu ve precisament del freqüent contacte que ha tingut amb França, amb Alemanya, amb Itàlia, vull dir que això ens ha educat.
I ens ha enriquit a tots.
Naturalment.
Doncs, si et sembla bé, Lluís, anem a obrir els micròfons als nostres tertulians d'avui. Bon vespre, Miquel Vila Despujol, enginyer i membre de la Junta Directiva d'Acció Solitària contra l'Atur.
Hola, bon vespre a tothom.
Daniela Front, professora investigadora de la Facultat Ramon Llull de Sant Ignasi.
Muy buenas noches.
Buenas noches. I Ramon Casanova, advocat. Bon vespre, Ramon.
Bon vespre, Mireia.
Davant de totes aquestes explicacions d'un expert, què podem dir, Daniela, justament que ets professora i experta en aquesta matèria?
Jo, si em permet, més que expert, observador.
Doncs observador. Observador.
Molt bé. No, lo que comentaba Luis, bueno, hay mucho que comentar aquí.
Muchísimo.
¿Eh? Mucho que comentar. Como él decía, en los años 50 estábamos hablando de 25 millones de turismo, de turistas. En el año 2019 estamos hablando de 1.400 millones. Claro, esto es un cambio muy fuerte y de hecho las perspectivas son de que siga creciendo, por lo cual el turismo está aquí, está de alguna manera en nuestro ADN, también derecho a vacaciones, libre circulación de personas, esto está aquí para quedarse y provee muchísimos beneficios sociales, económicos, culturales, lo hemos mencionado. Clave es que haya una buena gestión y para eso es imprescindible que el sector público, el privado, las empresas, las universidades, todos colaboremos para que este turismo que está aquí, que seguirá creciendo, que enriquece muchísimo, 1 de cada 5 empleos aquí es del sector turístico, así que poca broma, ¿eh? Y hay que gestionarlo bien para que sea beneficioso realmente, para que eso revierta, ¿no?, en el territorio. Y está cambiando, claro, aumentan los números y cambian también todo el consumidor y cómo hacemos todas las cosas, entre ellas también cómo entendemos el turismo, y estos nuevos modelos de turismo tienen que implementarse. Porque claro, lo que era el antiguo turismo masivo, que de alguna manera uno de sus máximos exponentes es Thomas Cook, eso ya no se aguanta de alguna manera.
Ramon.
Sí, sí. No, estava pensant la primera vegada que jo vaig agafar un vol de baix cost, que és per mi el que va fer canviar-ho tot, no? El fet de que Londres o tal estigui a 100 euros, anar i tornar, 100 euros o 120, no?
Sí,
és el que
sí.
Per mi ha fet...
Que et costi més el taxi d'anar a l'aeroport.
Correcte.
Que no pas el propi vol.
Sí, sí, senyor.
I l'experiència per mi és molt curiós. Un amic meu ens va convidar a casa seva, té una casa de l'hivern, a Suïssa, a Ginebra, i va ser ell qui va dir, no, anirem amb EasyJet. Molts dels amics que hi anàvem aquell cap de setmana a casa seva van dir, no, EasyJet no, perquè, clar, és que és una companyia de baix cost. I van dir, sí, cap problema. I allà hi havia un decàleg que posava perquè somos más baratos, deia. 10 punts, molt a l'americana, no? Perquè somos más baratos. I ella explicava, no donem de menjar perquè un vol d'una hora i pico no cal. Ens estalviem costos per aquí. No tenim oficines a l'aeroport perquè tenim un telèfon i tal, i per internet és molt fàcil de parlar amb nosaltres. I així tenim avions nous. Sempre són avions nous que en fi, no, estan sempre operatius i no tal. I així un 10 punts el motiu pel qual és més barat. Clar, si anar a Londres o anar a Ginebra o anar on sigui és tan barat, això vol dir que els moviments són molt bèsties. Històricament, el turisme, junt amb la construcció, són de les activitats econòmiques que més feina donen a tal, doncs això ara s'ha multiplicat. I com molt bé deia el conseller, ens hem d'adaptar, o ja s'està fent a començar a adaptar-nos a aquesta situació, no caient en el fenomen de Venècia, no?, que és el que ho posen sempre com a paradigma del que no ha de ser una ciutat turística. És a dir, allà venecians no queden, que hi ha poquíssims venecians que tenen casa i dormen a Venècia, perquè està tot absolutament consumit i tal, en fi, pels turistes, que és algo que és una pena, en fons, perquè és una ciutat meravellosa que a mi, quan he anat, m'agrada perdre'm per Venècia, perdre'm.
Ens agrada a tots, perquè realment és una ciutat amb un encant molt especial, i que els habitants d'allà, els autòctons, hagin tingut que marxar.
Clar. Però això que vol dir, com deia, insisteixo el conseller molt bé, ens hem d'adaptar i fer les coses ben fetes perquè no, això no ens passi aquí, que passegis per la Rambla, tu deies, per què no ens agrada la gent d'aquí? Perquè el teu barri i les teves botigues i tot estan tancant, perquè tot està, determinades zones de Barcelona estan, invadides, que és una paraula pejorativa, no? Hi ha més gent turista, més gent de fora de la ciutat que d'aquí, i això a la gent no li agrada.
Però en general sí que podríem dir, Miquel, que el ciutadà està content de que hi hagi aquest moviment. Potser si un viu davant del Parc Güell o de la Sagrada Família, doncs d'entrada és complicat, però s'ha anat regulant. Hi ha hagut una ordenació dels autocars.
Sí, però bueno, és evident que anem a dir que aquest creixement, concretament estem parlant de la ciutat de Barcelona, no?, que aquest creixement del turisme, jo no conec les xifres, però és obvi qualsevol que doni una volta per la ciutat, anem a dir, doncs és obvi que s'ha produït un creixement important, doncs sí que és natural que s'ha d'intentar, d'alguna manera, compaginar la vida dels ciutadans de la ciutat amb la vida dels turistes, que no sempre és coincident, per dir-ho així, no? Jo, de tota manera, també volia una mica aquestes dues característiques que ha parlat el Lluís Alegre, de llibertat i responsabilitat, i responsabilitat, d'alguna manera, ell ho deia, diu, hi ha més ingressos, però això també requereix més redistribució, anem a dir, no? Jo, amb això, sí que voldria, d'alguna manera, perquè últimament un dels temes que surten sovint és el tema de les camareres dels hotels. No sé com es diuen, nines, em sembla, anem a dir, no?
Les Kellys.
Les Kellys. Aviam, quan parlem de redistribució, estem convençuts que la redistribució dels beneficis del turisme és l'adequada? Anem en la bona direcció?
És justa, Lluís?
Aviam, he dit, i estic d'acord, s'ha de buscar aquesta redistribució. També he dit que s'ha de mirar el conjunt social. I he dit que sumen els ingressos però augmenten els costos. I que pots repartir el que tens, no el que no tens. I llavors, en tot cas, sí que s'ha de veure la millor gestió, perquè els sous siguin els adequats. Què és l'adequat? Doncs aquí sí que entraríem ja en un tema per tot un programa, no? Per tant, d'acord amb aquesta preocupació, però també em sembla que s'ha de fer des de l'òptica d'un realisme. Per això he parlat molt de confrontar i després cooperar. I per tant, s'ha de confrontar per dir que hi ha un problema i llavors tots els elements, tant des del punt de vista, diguem-ne, sindical, com també des del punt de vista de l'empresariat i, per tant, de les patronals, veure quins esforços es poden fer per no matar la gallina. Perquè pujar els ingressos, ja ho hem vist, i després fas una fallida mastodòntica, Thomas Cook, per no ser realistes i per posar el cap sota l'ala. I potser guanyaven, per lo que ara sembla, amb els avions, però perdien, i per tant, si perdien més de lo que guanyaven, avui en dia la catàstrofe encara és pitjor. Per tant, estic totalment d'acord. S'ha de fer un esforç, però m'agradaria que es fes amb molt realisme, no només amb sentiments, perquè els sentiments els tenim tots. Però llavors veure fins on es pot arribar perquè realment sigui una cosa duradera.
El Lluís Alegre també ens comentava el fet de...
Estàs d'acord una mica amb aquest plantejament?
Sí, sí, sí. El que passa que, vull dir, segurament aquí poder l'administració té un cert paper a jugar, anem a dir. És a dir, que l'equilibri no ha de ser tan sols entre els de fora i els de dintre, sinó també entre els de dintre, anem a dir, no?
Sí, sí.
Sí, totalmente de acuerdo. Por eso decíamos que lo de la gestión es fundamental, una gestión colaborativa, donde el sector público aporte, el privado, las empresas, las universidades, todos en conjunto. Pero estoy muy de acuerdo con una visión sostenible. Tiene que ser sostenible en el tiempo.
El que passa és que jo, vamos, estic 100% convençut que el turisme és positiu per una economia, ho tinc claríssim, no? Els diners que arriben de fora, s'agafen més taxis, es compren més a les botigues, es contracta gent per no sé què, no? Vull dir, els diners que arriben de fora. Que estic d'acord que s'hauria de repartir d'una millor manera, però que és positiu per una economia és evidentíssim, no?
Ramon, tu que ets advocat, el Lluís Alegre ens comentava el tema de les poques normes.
Sí, sí, sí.
Ja és obligatori que parlem dels pisos turístics, ens ho està demanant la gent.
I tant, i tant.
Com a advocat...
I tant, i tant. Bueno, això forma part del que s'estava parlant, que és la nova manera de viatjar, o les noves... vull dir, com volar és tan barat, també ha de ser barat dormir, no? Però s'ha de ser barat dormir, però amb normes i regulat claríssimament. Em dona la sensació que això ja fa anys que està canviant i que ha canviat. Ja fa anys que a Barcelona o a qualsevol ciutat europea pots dormir en un apartament o una casa d'algú, no necessàriament en un hotel, que és com es feia sempre, no? Recordo quan viatjaves a Croàcia i ara em sembla que encara continua igual, dorms a apartamani, que diuen ells, que són cases particulars de gent d'allà, no? Per què? Perquè no tenen una infraestructura hotelera per aguantar els turistes que hi van, que està bé que es quedin d'aquesta manera, perquè s'està mantenint bastant bé pel que m'expliquen aquest estiu. Però indubtablement que s'han de respectar les normes, i això a Barcelona s'està fent ben fet. Els apartaments turístics, ja no donen noves llicències. Les últimes que es van donar eren només per edificis sencers, fora pisos patera, I perquè, clar, això implica, en fi, qüestions d'insalubritat i de delinqüència, per què no dir-ho, etcètera, etcètera. Vull dir, s'han d'estar llocs per dormir que estiguin amb uns mínims de, en fi, d'higiene i complint la normativa que en aquest cas l'Ajuntament estableixi, clar.
A nivell mundial, Daniela, ahora hablando de los pisos turísticos y de aquesta nova manera de turisme, quina ha sigut la realitat que s'ha trobat? O sigui, Barcelona ha anat agafant exemple de la situació d'altres llocs, de com s'ha regulat?
Bueno, es una oferta que va más rápido que lo que son las estructuras normativas. Entonces, cada ciudad y cada país está intentando ver cómo lo regula y hay modelos muy diferentes. Pero sí que es cierto que Barcelona es uno de los casos de éxito de cómo se ha acotado este fenómeno. Lo que es importante, creo yo, es que no sea engañoso, como mencionaba antes, que realmente esté toda esta información de forma transparente y que el marco sea un poco igual para todos los competidores, ¿no? Porque si no hay como agravios en algunas cosas y que toda la parte de seguridad, lógicamente, esté contemplada.
No, totalment d'acord. Inclús com a garantia pel que ens visita,
Sí.
Perquè, clar, vull dir, una web avui en dia la pots fer amb moltes coloraines, per dir-ho d'una manera molt poc acadèmica i ortodoxa, i després, quan veus la realitat, veus que tot és gris, no? I, per tant, com a defensa, entre cometes, del consumidor i del visitant, i com a prestigi de la pròpia marca, tothom hauria de demanar que es fos estricte, ara, que no fos farragós, i, sobretot, que les normes estan molt ben fetes, normalment, però estan mal aplicades, per tant, que s'apliqui.
Doncs ens ha quedat molt clar que el low cost ha vingut per quedar-se, que estem davant d'una lliure circulació de persones i que, sobretot, hem de posar per davant la llibertat i la responsabilitat de les persones. Doncs ara passem a la nova secció econòmica que ens ve cada setmana de la mà de la doctora Riera, qui ens explica els conceptes bàsics de l'economia.
Molt bon vespre. Doncs avui començarem parlant no d'un concepte macro o microeconòmic, sinó d'un aspecte concret que pot fer referència a nivell econòmic o pot fer referència a nivell social o a un altre tipus de nivell en general, que és el concepte de variable. Què és una variable? Nosaltres, evidentment, li conferirem el cognom de variable econòmica, però una variable és una representació d'un concepte. Si ho fem servir en el cas econòmic, és una representació d'un concepte econòmic i fa referència a qualsevol aspecte que es pugui mesurar, que es pugui quantificar, que li podem donar un valor numèric. Podrien ser els preus, el producte interior brut, el tipus d'interès, les vendes d'una empresa, les despeses de l'empresa en màrqueting, les despeses en els sous, qualsevol cosa que la puguem mesurar de forma més o menys d'una forma directa i numèrica. Però les variables, i això és el que m'interessa transmetre, les podem tenir de dos grans tipus. I és interessant perquè al llarg dels diferents programes anirem veient que cadascun d'aquests dos tipus amb diferents aspectes. Per una banda, hi ha les variables que en diem d'estoc, que el que fan és mesurar, fer una foto fixa d'una quantitat, de lo que hi ha en un moment concret. Per una altra banda, hi ha les variables de fluxe, que el que fan és mesurar el que anem afegint o el que anem detraient. És a dir, les variables fluxe el que fan és contribuir a incrementar les variables stock. Per exemple, això ens servirà per analitzar la diferència que hi ha entre deute i dèficit o entre IPC i inflació, entre altres conceptes. Passem ara a una altra variable macro, ara sí, que seria la producció. Quan parlem de producció, el primer que ens ve al cap és el producte interior brut, el PIB. El PIB el que fa és resumir el valor monetari de la producció d'una economia. Són tots aquells béns i serveis que es produeixen en una economia, en un país, en una societat. És el valor que li donem a aquests béns i serveis produïts normalment al llarg d'un any. Però és important recalcar que el PIB mesura aquest valor independentment de la residència del factor productiu que l'hagi generat. És a dir, independentment de si el treball o si la màquina o si la tecnologia és o no és en el nostre país o en el nostre lloc de residència pel qual estem mesurant el PIB.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa. Moltes gràcies i molt bona nit, doctora Riera. Recordem que és professora i investigadora de la Universitat de Barcelona, la Facultat d'Econòmiques. La seva intervenció ens ha deixat molt clar quin és el producte interior brut. I ara ens arriba Mercè Regà amb l'actualitat econòmica i social de la setmana. Mercè, explica'ns què ha passat.
Els turistes afectats a l'estat espanyol per la fallida de Thomas Cook augmenten fins a 53.000. El govern espanyol estudia mesures de xoc i intenta evitar que també caiguin dues filials de la companyia. Des de la Generalitat es demana no fer alarmisme i es confia que l'impacte acabarà sent relatiu, perquè els turoperadors encara tenen marge per trobar aerolínies alternatives. Recordem que el turoperador britànic Thomas Cook fa fallida i deixa 600.000 turistes penjats. L'any passat va portar més de 3,5 milions de turistes a Espanya, sobretot a les Canàries i a les Balears. A Catalunya eren 80.000. El creixement del turisme no s'atura a Catalunya. El nombre de pernoctacions hoteleres va augmentar gairebé un 3% a l'agost a casa nostra en comparació amb el mateix mes de l'any anterior. Això segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Pel que fa als estrangers, Catalunya és el segon destí amb el 34% del total i per darrere de les Illes Balears. Més notícies econòmiques. El Fons Monetari Internacional ha confirmat aquest dimecres la búlgara Kristalina Georgieva com a nova directora general. Georgieva, que fins ara era consellera delegada del Banc Mundial i va ser vicepresidenta de la Comissió Europea, assumirà formalment el càrrec a partir de l'1 d'octubre i amb un mandat de 5 anys. La búlgara substitueix a la francesa Christine Lagarde, que deixa el Fons Monetari Internacional per anar a presidir el Banc Central Europeu, que durant els últims anys ha encapçalat Mario Draghi. A tot això, el Banc d'Espanya rebaixa en 0,4 dècimes la seva previsió de creixement de l'economia per aquest any i la situa en el 2%. Com a factors d'aquesta retallada, apunta a la complexa situació internacional i a una desacceleració del consum i de les inversions a l'estat espanyol. També avisa que la paràlisi política no ajuda a la bona marxa de l'economia. Dues notícies més per acabar. El Tribunal Suprem permet a autònoms en fallida perdonar el 70% dels seus deutes amb Hisenda i la Seguretat Social. Una sentència de l'alt tribunal que crea jurisprudència ofereix esperança als col·lectius de treballadors per compte propi que sol·liciten una reforma de la llei de segona oportunitat. I aquesta setmana també us hem d'explicar que mor als 75 anys Miquel Valls, expresident de la Cambra de Comerç de Barcelona. Valls va arribar a la Cambra de Comerç l'any 1996, però no va ser fins a 2 anys més tard que va passar a formar part del comitè executiu de l'organització. El 2002 va aconseguir la presidència després d'unes eleccions sense competència. Aquest 2019, recordem-ho, Miquel Valls va cedir el càrrec a l'empresari independentista Joan Caradell, que va encapçalar una candidatura oposada a Valls avalada per l'ANC. El seu successor a la presidència n'ha destacat la seva gestió econòmica.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit i produït per Mireia del Pozo.
Moltíssimes gràcies, Mercè Regà. Doncs tenim les notícies i ja heu vist que dos de les principals són sobre el tema del turisme. El creixement no s'atura a Catalunya. Lluís...
Bueno, ho hem comentat, però també hem parlat de que creix, però que s'han de fer deures, eh? I que llavors tot el que és punts, diríem, febles, s'han de millorar per continuar sent competitius. Ja veiem que si no canvies, acabes a les roques.
Sí, sí, totalmente. Sí, no, lo que se ve es que el gasto de los turistas internacionales está aumentando más que las llegadas. Entonces, en ese sentido, bueno, la oferta está evolucionando más hacia una gama alta, que da más rentabilidad, pero eso hay que gestionarlo bien y redistribuirlo, lo que decíamos antes, ¿eh? Que eso realmente revierta en las personas, que ese es un reto que hay. Y si no haces los deberes, de alguna manera, y no lo haces bien, las consecuencias pueden ser muy complicadas. 178 años tenía Thomas Cook.
Exacto.
22.000 empleados, ¿eh? Y bueno, claro, hay un cambio de modelo en este momento y o nos ponemos de alguna manera todas las pilas y empezamos a entenderlo. Aquí hay muchas cosas, hay las nuevas tecnologías, los cambios en la demanda de las personas, lo hablábamos antes, el low cost, la fragmentación de las vacaciones, bueno, hay muchas cosas, pero es muy importante estar siempre muy atento a lo que está pasando fuera. El tema de la formación no lo hemos comentado, pero es fundamental. Es decir, fundamental formarse y aprender nuevas competencias y aprender a operar en estos entornos cambiantes. Lógicamente, sumar competencias en tecnología, pero también con esa capacidad que mencionaba antes también tú, Luis, de añadirle valor, ¿no? De pensar las tecnologías y cómo podemos eso hacer que sea competitivo, por un lado, pero socialmente responsable, ¿no? Que en eso creo yo mucho, que no son cosas que sean incompatibles.
La fallida de Thomas Cook, Miquel, també afectarà a moltes persones, més enllà del que diu pròpiament la notícia, el fet de quedar-se sense feina, a l'atur.
Aviam, jo crec que la fallida de Thomas Cook, suposo que el que afectarà sobretot és que conduïen, ja ho han dit, 3,5 milions de turistes a Espanya, 80,000 a Catalunya, i vull dir, aquests turistes tindran que buscar un altre canal per, d'alguna manera, organitzar el seu viatge, no? M'imagino, no ho sé, perquè no conec l'organització turística de la Gran Bretanya, però m'imagino que altres operadors podran, d'alguna manera, substituir, anem a dir, a Thomas Cook. Per lo que veig, Thomas Cook el que tenia també són unes filials que eren empreses, anem a dir, amb transport aeri, i que, per lo tanto, vull dir, feia un transport, anem a dir, dels propis turistes que contractaven serveis amb la companyia. M'imagino que aquestes empreses, anem a dir, pues, també, depenent d'altres operadors, doncs podran fer aquesta tasca. No conec en detall el tema com per poder, d'alguna manera, saber quina serà la conseqüència a mig plaç, anem a dir, no? Però...
Jo, bueno, és a dir, sense ànim de dir, ja ho deia jo, perquè jo no ho deia, però ha canviat tot molt. Abans hem parlat de per anar a Ginebra, si tal, temps enrere, a Suïssa. Per anar a qualsevol lloc des de l'estat espanyol, Ibèria, I, per tant, les companyies aquelles de bandera, començant per Air France, Lufthansa, La Pana, amb la TUA, i podrien anar fent tot un a tot arreu, ja no hi són. Estan ja en una situació residual. Per tant, hi ha hagut un canvi, no? Tot el que és gegant, mastodòntic, és de mala gestió. I per tant, per la gent que vulgui venir, en comptes d'anar amb Thomas Cook, anirà amb Neckerman. I punt. Lo fumut, parlant d'una manera poc acadèmica, és per l'Interpass. Els que treballaven a Thomas Cook passaran a un altre operador. Ara, un altre operador que suposo que no farà el mateix que feien fa 100... No, diguem, 10 anys.
Sí, sí.
No fa el que ens remuntem fa un segle, no? I per tant, o canvies o et canvien. I a la cursa o pedales o quedes fora. I
avui adaptar-se.
En dia, és trist, però hi ha d'haver aquesta permanent autocrítica i evitar l'autocomplença de que sóc el més gran i marco el pas. Perquè avui en dia, dèiem, la gent tria on anar una setmana abans de marxar. I no per Nadal menjant els torrons. Anirem el mes d'agost a Canàries, des d'Alemanya o des d'Anglaterra.
Ramon, que havies demanat la paraula.
Sí, jo el que estava pensant és que es veu que el Thomas Cook, el seu sistema de com a empresa, és que venia paquets. És a dir, comprava literalment habitacions, comprava, s'ha d'entendre l'ús d'aquestes habitacions durant 3 mesos seguits, o tal, moltes habitacions d'hotels, evidentment amb un preu molt més baix del que l'hotel venen al carrer, diríem, i clar, d'aquesta manera els hotels el que feien és que s'asseguraven que tenien l'hotel ple. No? Clar, els treballadors d'aquests hotels, que ara aquestes habitacions, penso en l'estiu que ve, ja no tindran el client Thomas Cook per vendre, perquè suposo que, a més, els contractes per l'any que ve es devien signar per aquestes altures. Ara mateix signaven ja les habitacions per l'estiu que ve. Ara això no ho tindran. Hauran de buscar-se la vida per, evidentment, mantenir els negocis dels hotels, perquè és que, si no, no podran obrir l'any que ve perquè no tindran clients. Hauran de buscar-se altres canals. I els motius pels quals ha fet fallida com Thomas Cook, doncs a mi també m'agradaria saber-ho poder precisament per aquest canvi de la manera de viatjar que tenim, no? La facilitat, com diu el Lluís, de viatjar una setmana abans, etcètera. Aquest tipus de viatge antic, podríem dir, de reservar les vacances en un moment de temps d'antelació, etcètera, això sembla que passava a la millor vida. Vull dir, ja no... En fi, dona la sensació que ara es viatja d'una altra manera i que la gent, insisteixo que jo no sóc anglès i no sé com funciona el seu turisme, no? Però semblava que abans feien això de comprar paquets i ara no tant. Aquest ha sigut, deu ser el motiu, no?
Canviem d'àmbit, canviem de notícia i ens n'anem amb el Fons Monetari Internacional, que ha nomenat una nova directora general, la búlgara Kristalina Georgieva.
Sí, sí. Bueno, por un lado, bueno, buenas noticias que sea otra mujer, ¿no? Luego de Christine Lagarde, a estas mujeres que están tan en el candelero, siempre se las observa con detenimiento. Pero bueno, por un lado destacar eso, que siempre es bueno que hayan mujeres en posiciones de decisión, ¿no?
Sí, sí, i que provingui d'un país no econòmicament potent, diríem, no? De l'est d'Europa, oi?
No, i el que confirma també és aquest acord que hi ha a nivell mundial, que la presidència del Fons Monetari Internacional sempre és d'un europeu. No? O sigui que això confirma aquest tipus d'acord.
Sí, sí, em sembla que sigui dona i que vingui del país on ve, segur que seran unes sensibilitats diferents, inclús de l'altra senyora. Perquè jo crec que també en aquests llocs hauríem de veure més també tota la part positiva d'uns i altres, però sobretot sumar. No?
I ens n'anem amb el Tribunal Suprem, amb aquesta nova permissivitat cap als autònoms. Ramon Casanova, tipus titular, perquè se'ns està acabant el temps de les notícies de l'actualitat. Què ens pots dir?
Doncs boníssima notícia. És una sentència que estic ben segur els autònoms de tot l'Estat, doncs, que està en una situació molt difícil, doncs, fins celebraran, no? Perquè aquesta vegada se'ls fa una quita, els hi dona aire per poder tornar a treballar i per poder tornar a créixer.
Doncs, per tant, podem marxar i dir adéu a la secció de l'agenda econòmica i social de la setmana amb un bon sabor de boca perquè les notícies, si més no, semblen positives. I ara comencem amb l'agenda, avui de la mà de Palau Macaya. Bon vespre, molt benvingut, Josep Puller, director del Palau Macaya.
Bon vespre a tothom.
Fa dues setmanes et teníem aquí, el dia que començàvem aquesta desena temporada, i ens explicaves aquest nou concurs, aquestes noves subvencions. Ens hem trobat que diversos oients, diverses entitats, ens han demanat, sisplau...
Ah, perfecte.
Què et sembla? O sigui, ara ens explicaràs tot, però és que ha sigut petició per diverses bandes.
Que bé.
I aleshores, doncs...
Doncs el que tenim obert és la convocatòria de projectes de reflexió. Per tant, si la gent que ens està escoltant pertany a alguna entitat o una institució sense ànim de lucre i té un repte per preguntar-se a ells mateixos o per traslladar a la societat, és un projecte de reflexió, i fins al 12 de novembre tenen temps, si van a la web de l'obra social La Caixa i a l'apartat Palau Macaya, tenen temps de presentar el seu projecte. Si tenen algun dubte, mira, aprofito que el 30 de setembre, el dilluns 30 de setembre...
Dilluns vinent,
a les 10 del matí, fem una sessió informativa al Palau Macaya.
Ah, doncs això va fantàstic.
Això no ho tenia previst, però està bé.
Veus, és que ens hem trobat amb aquesta situació...
I si no construïn el...
diversa gent ens deia que entren, i aleshores sí, clar, que entren a...
Hi ha unes bases...
Obra social, però que alguns, quan arribaven a Palau Macaya, els hi sortien altres activitats, però no sabien trobar aquí...
Hi ha una pestanya que posa convocatòria, que pensin en convocatòria.
Aquí bé.
Aquesta és la paraula
Heu
clau.
Heu d'anar a convocatòria.
Aquesta és la paraula clau.
Perfecte.
I si no, que truquin al Macaya i que els atendrem i els explicarem. Vull dir que ho estem fent, jo diria que des de es va llançar el dia 12 de setembre, estarà dos mesos, per tant, hi ha temps suficient.
Doncs totes aquelles entitats, totes aquelles persones que vulgueu estar informades, justament dilluns, dia 30, aquest dilluns a les 10 del matí.
Correcte. Que ens truquin i que s'apuntin. I els farem una sessió informativa de com omplir-ho, on està, o dubtes que tinguin.
Fantàstic. Això
perquè
fantàstic.
Els del Macaya som una mica especialets i demanem que les entitats reflexionin d'una manera determinada.
No serveix qualsevol.
No.
Hi ha uns paràmetres, per tant.
Hi ha unes bases, hi ha unes regles del joc que cal respectar. I, bueno, hi ha un jurat extern, que no som nosaltres, que fa la selecció, que més o menys cap al mes de gener, hi haurà la selecció dels projectes.
I aquests projectes es realitzaran durant aquell any?
No, o el proper curs
següent,
acadèmic.
O com funciona? Dir, perquè clar, amb aquestes trucades és que ens feien unes preguntes...
Ja de tot, ja m'ho suposo. És a dir, el projecte que ara les entitats ens vulguin presentar, cal pensar... També t'hi poden presentar grups universitaris, ara que veig aquí la Daniela. De fet, n'hi han hagut de seleccionats els altres anys. Han de pensar que s'implementarà a partir de setembre del 2020. I, per tant, és a dir, som conscients que el projecte que sigui escollit, insisteixo, mes de gener, febrer de l'any vinent, bueno, del que vaig escriure el mes de setembre passat, doncs això és dinàmic, es transforma, evoluciona, ja ho farem. Mantenint les essències del projecte, ja som comprensius. L'important és que estigui ben definit.
Molt bé. I què més ens portes? Quines doncs, novetats? A veure si també generen aquestes trucades.
Jo us diria tres coses. La primera és que ja hem començat el cicle que fem amb cada any amb la Fundació Ernest Lluch i que, per tant, és a dir, per no anar un per un, el que diré és que a partir d'ara, tots els dijous a la tarda, les persones que ens escolteu, si us ve de gust veure quins són algun dels reptes, sobretot molt lligats als problemes que hi ha en les nostres democràcies, i sou ben convidats. Els dijous, a les quarts de set de la tarda, fem tot un cicle amb la Fundació Ernest Lluch, i per dir-vos, mireu, el 3 d'octubre vindrà la Ingrid Guardiola, el 10 d'octubre ve el Guy Standing i el Daniel Reventós, el que és conegut pel tot el tema de la renda bàsica universal i que ara està molt a la premsa, o el 17 d'octubre, aquí que hi sou, treballeu molt d'economistes, ve un economista molt important, que és el Branko Milanovic. Justament ha parlat d'una conferència 17 d'octubre que es diu, amb un títol ben contundent, El capitalisme, diu el futur del capitalisme i la democràcia. No?
Perquè el cicle Ernest Lluch...
Durarà fins al novembre.
I en què... Quin és el tema? Quina és la temàtica?
Són diferents... És multitemàtic. Parlem des de canvi climàtic, parlem des de quin ha de ser el futur de la nova economia, parlem... Vine aquí, per exemple... Renda bàsica universal, com ens explicava el Daniel Reventós, o el que us ha explicat el Branko Milanovic, és a dir, si és compatible el capitalisme i la democràcia avui, amb tot el que està passant, tots estem mirant els populismes i com funciona el món, no cal que m'hi extengui. Tot el tema de noves relacions laborals, tot el tema de què passa amb la revolució digital i el nostre espai privat, etc etc. Com que vindré d'aquí un mes, us explicaré el que farem el novembre vinent, i així no us atabalo. Quedeu-vos amb aquestes dates que us he dit. Una altra conferència que jo crec que ningú es pot perdre serà la setmana vinent, dimecres 2 d'octubre, que ve una filòsofa molt coneguda aquí a la ciutat, que és la professora Marina Garcés, i justament ve a parlar de quin és el sentit, és a dir, una visió humanística dels reptes que tenim avui en dia, perquè estem fent un cicle de reflexió, que és un projecte que l'estem fent durant el llarg de tot l'any, sobre quin hauria de ser el sentit de les humanitats. És a dir, quines humanitats hem d'ensenyar als nostres estudiants d'instituts. I ho deixo aquí, perquè, com sabeu, ara no, però hi ha hagut altres anys que hi ha hagut alguns, en funció del govern i el color polític que hi ha, les humanitats decreixen o creixen, ja ho sabeu, eh? Sí. I per tant, el Macaya no es posiciona, sinó que deixa anar la realitat. I, per últim, explicar-vos que el 7 d'octubre, és a dir, d'aquí uns 10 dies, iniciem el nostre programa, que és l'Escola Europea d'Humanitats, que és aquesta escola que ens dirigeix el Josep Ramoneda, i tenim la sort d'haver un historiador britànic, que és el Christopher Clark, perquè tot aquest trimestre fins a finals d'any ens dedicarem molt a temes que han passat a la història contemporània que a hores d'ara encara no estan resolts. Estem al segle XXI, encara no estan resolts. El Christopher Clark, el que parla primer, és una conferència, si voleu, més filosòfica sobre el poder, és a dir, com el poder per mantenir-se es va mutant. Ho deixo així per no... I si voleu, si entreu a la web, trobareu més informació.
Per tant, tots aquests oients, totes aquestes persones que vulguin venir en aquestes activitats tan interessants, el que han de fer...
De moment són gratuïtes, s'inscriguin a través de la web, que és www.lacaixa.org, i allà van a la pestanya del Macaya, i allà ja els sortiran pantalla properes activitats i s'apunten. fan clic i rebran un correu.
Per tant, cada dijous a la tarda, recordem, tenim el cicle Ernest Lluch,
exacte,
que és multitemàtic, després el dia 2 d'octubre Marina Garcés sobre filosofia i el 7 d'octubre comença l'Escola Europea d'Humanitats amb Josep Ramoneda, totes les activitats al Palau Macaya. Doncs, Miquel Viladespujol, Daniela Freun, Ramon Casanova, Josep Uller i Lluís Alegre, moltíssimes gràcies a tots. Tornem dijous que ve aquí, al Plusvàlua, un programa d'economia amb valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials en col·laboració amb la Caixa. Feliç setmana i salutacions de qui us ha parlat, Mireia del Pozo.